Demà sabem res, però regarem una mica el territori, que bona falta fa.
Caranís.
Doncs Pep, tot teu.
Gràcies. Les 8 en punt. Bona nit.
Amb Pep Tormos.
I a aquesta hora, com dèiem, estem pendents del temps, perquè en ple pont de la Puríssima arriben pluges que entre aquesta nit i demà regaran tot el país. Aigua que ni de bon tros serà abundant, però sigui com sigui serà molt benvinguda en plena sequera. Ara de seguida l'Abel Caral ens dona tots els detalls d'aquestes precipitacions. A banda d'això, us explicarem les novetats que prepara el govern en matèria d'habitatge. L'ajuda al lloguer passarà dels 300 als 500 euros per les rendes inferiors a 30.000 euros. Ho inclou en la llei d'acompanyament dels pressupostos. Tot plegat el mateix dia en què Europa s'ha encallat posant límits a la intel·ligència artificial després de 24 hores reunits al Parlament, al Consell i la Comissió Europea, no s'han posat d'acord i han deixat per demà la trobada. El punt conflictiu ara mateix és el reconeixement facial. De seguida ho ampliem. I també traurem el cap al Saló Manga Barcelona, que s'ha inaugurat avui a Fira Gran Via amb una assistència massiva. Ara passa un minut de les 8. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Canvi de temps en ple pont de la Puríssima. Aquesta hora estem pendents del cel perquè arriba pluja generalitzada a tot el país. De fet, ja plou a les comarques de Lleida i Tarragona, però el plat fort serà avançada la nit i la matinada. L'episodi s'allargarà fins demà al matí, quan encara hi haurà algunes precipitacions, tot plegat amb temperatures una mica més altes. Abel.
Sí, de fet, ja, que deies, comencen a arribar algunes precipitacions febles per les comarques de Lleida i Tarragona, sobretot, però també apareixen algunes també febles a les comarques de Girona. Al llarg de les últimes hores d'aquest dijous i al llarg de la nit i la matinada, les precipitacions s'aniran estarem per la resta del territori. En general, sumarem entre 1 i 10 litres per metre quadrat, però sí que les comarques de Girona i en molts sectors del Pirineu i el Prepirineu, sobretot el sector occidental, es poden superar els 20 litres per metre quadrat. Per tant, bona notícia, no són les pluges abundants que necessitem, però regarem el territori, que bona falta fa. I, això sí, demà, a primeres hores, encara algunes pluges a les comarques de Girona, però ràpidament marxaran. Al llarg del dia, nevarà cap a la Vall d'Aran amb una cota neu que estarà alta aquesta nit, però anirà baixant demà a la tarda fins als 1.200, 1.400 metres. De fet, demà ens llevarem amb temperatures clarament més altes aquests últims dies, sense glaçades ni neu a les cotes baixes del Pirineu.
Això de cara a aquesta nit i també demà, si mirem el cap de setmana, què?
Doncs mira, el cap de setmana en conjunt tranquil. De fet, demà de dia pugen les temperatures cap a Ponent, baixen una mica a la costa i al Prelitoral Central, cap al Pirineu i al Prepirineu. Diumenge, a l'àrea pirinenca, hi haurà algunes precipitacions, sobretot al vessant nord del Pirineu, amb una cota neu alta, i és que pugen les temperatures diumenge a les comarques pirinenques. Diumenge no hi haurà precipitacions, i demà el vent es reforça al sud del país, també cap al sud de les comarques de Barcelona i Lleida, tramuntana moderada al nord de l'Alt Empordà, però dissabte i diumenge ja no hi haurà aquestes ventades.
Gràcies, Abel. Abans de dos quarts ho actualitzem. Fins ara.
Fins ara.
Un pont de la Puríssima, també amb molta mobilitat de vehicles. Aquesta tarda ha acabat sense gaires problemes a les carreteres, només amb cues de fins a 10 quilòmetres a l'AP7 a Martorell, en sentit nord, per l'incendi d'un camió. Ara, això sí, ja no queda cap via afectada. I justament enmig del pont, la gasolina es ven al preu més baix de tot l'any. Segons el butlletí petrolier, la benzina ara val de mitjana 1,57 euros i el gasoil 1,45 euros. Joan Torres.
L'última setmana la gasolina s'ha baratit de mitjana un 0,82% i el gasoil un 1% més. La gasolina suma ja el seu desè descens consecutiu des de finals de setembre. De fet, la gasolina i el dièsel han baixat gairebé un 4,5% i un 6% respectivament. Si es tenen en compte els preus actuals, omplir un dipòsit de gasolina d'uns 55 litres puja a uns 86 euros i de dièsel uns 85. Són uns 4 euros menys que fa un any pel que fa a la gasolina i un euro per dipòsit pels que hi posen gasoil.
El govern ampliarà la deducció per lloguer. El Departament d'Economia planteja, d'una banda, ampliar el nombre de persones que se'n podran beneficiar i, de l'altra, la quantitat màxima que podran deduir, que passarà dels 300 euros actuals als 500. És una proposta que inclourà dins la llei d'acompanyament dels pressupostos que encara s'estan negociant amb els partits polítics. Segons l'esborrany de mesures al qual ha tingut accés RAC1, el govern també preveu deduccions específiques per les víctimes de violències masclistes. Més detalls, Montse Martí.
Si el Departament d'Economia prepara
més canvis, a més de la rebaixa de l'IRPF que explicàvem aquesta setmana, que s'inclourà a la llei d'acompanyament als pressupostos. S'amplien les deduccions al lloguer per habitatge habitual que fins ara només podien demanar els que tenien una renda anual de fins a 20.000 euros i ara es posa el límit de renda als 30.000. També canviarà l'import màxim de la deducció, que passarà de 300 a 500 euros anuals. I s'inclouran deduccions per lloguer específiques per a víctimes de violència masclista. Es plantejarà una deducció en l'IRPF per lloguer de l'habitatge habitual del 20% de la quota fins a un màxim de 1.000 euros anuals i s'elevaria el 25% i 1.200 euros anuals en el cas que la víctima tingui alguna discapacitat igual o superior al 65%.
Les ajudes a víctimes de violència masclista també inclourien canvis en dos impostos, el de successions i donacions i el de transmissions. Montse.
En el cas de l'impost de successions i donacions, s'estableix una reducció del 95% per la donació a descendents que tinguin la condició de víctima de violència masclista. Afectarà tant en el cas de donació d'habitatge, que ha de ser l'habitual, com dels diners destinats a la compra d'habitatge. La reducció serà del 95% amb un màxim de 100.000 euros i 200.000 en el cas de discapacitat. També es preveu una bonificació del 99% de la quota pels familiars a l'hora de rebre el patrimoni d'una víctima de violència masclista. I el govern també inclou deduccions per víctimes de violència masclista en l'impost de transmissions i actes jurídics documentats. S'aprovarà un gravamen del 5% per l'adquisició d'habitatge habitual amb un límit de renda de 36.000 euros. Tot això s'inclourà a la llei d'acompanyament dels pressupostos, que encara no se sap a hores d'ara si tindrà prou suports per tirar endavant.
Mentrestant, a Madrid, canvis també en l'àmbit fiscal. Isabel Díaz Ayuso ha aprovat en ple pont de la Puríssima la reforma per quedar-se amb els diners de l'impost a les grans fortunes del govern espanyol. L'executiu madrileny ha donat llum verda per la via d'urgència a una llei de reducció de l'IRPF autonòmic i a una modificació de l'impost de patrimoni.
Això permetrà que la recaptació d'aquesta taxa es quedi a les arques de la regió i no a les de l'Estat. La mesura entrarà en vigor immediatament i s'ha impulsat després que la Moncloa tirés endavant l'anomenat impost a les grans fortunes, una taxa amb la que el govern de Pedro Sánchez va voler compensar el fet que alguns territoris no es pagui l'impost de patrimoni, entre ells Madrid. Amb aquestes modificacions, però, ara serà el govern de Ayuso qui es quedi amb tot el que recapti.
El PP dona carbasses a Pedro Sánchez per abordar la renovació del Consell General del Poder Judicial. Avui el president espanyol ha proposat una comissió de treball conjunta, però els populars diuen que no en saben res i ja avancen que no estan disposats a blanquejar les taules de diàleg amb els independentistes. Des de Madrid, Roger Barciba.
Sí, en una entrevista avui a Antena 3, Pedro Sánchez anuncia que vol arribar a pactes amb el Partit Popular i el seu president, Feijo.
Espero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo prioritarios, la reforma del sistema de financiación autonómica, el cumplimiento de la Constitución y, por tanto, la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Però la resposta de la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, és contundent. No tenen cap informació sobre cap reunió i només volen parlar de l'amnistia i de les sessions que ha fet Sánchez a Junts i Esquerra.
Lo que queremos aclarar es que el Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas y que parece que quiere extender ahora a todas las formaciones.
El Partit Popular no vol ni sentir a parlar de renovar el Consell General del Poder Judicial si abans no es canvia la llei, i sobre el sistema de finançament autonòmic diuen que no es pot pactar de manera bilateral entre els dos partits.
En aquesta mateixa entrevista a Antena 3, el president espanyol ha defensat les virtuts de la llei d'amnistia i diu que el PP l'hauria acceptat si no fos perquè ha necessitat els vots de Vox. Li ha respost la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra.
Yo estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía.
Vuelve a reiterar que la amnistía es virtud. No, todo lo contrario. La amnistía es inmoralidad, corrupción política, degeneración política. Es vicio para mantenerse en el poder.
Gamarra també ha demanat que la votació de presa en consideració de la llei d'amnistia la setmana que ve al Congrés es faci a mà alçada. I encara en crònica política, segur que recordareu la dimissió de Cristina Cifuentes com a presidenta de la Comunitat de Madrid, ara fa 5 anys, després d'un vídeo en què se la veia robant cremes en un supermercat. Doncs bé, ara Eroski haurà de pagar 30.000 euros a Cifuentes com a indemnització indemnització per haver fet públiques les imatges. El Suprem diu que es va vulnerar el seu dret a la intimitat i que se l'ha de compensar pels danys i perjudicis.
L'alt tribunal ha tombat el recurs que havia presentat la cadena de supermercats. Els magistrats consideren que Eroski va incomplir l'obligació de custodiar les gravacions de les càmeres de seguretat i va permetre la difusió d'aquestes imatges que van sortir a la majoria de mitjans de comunicació, fet que li va provocar danys morals molt importants. Les imatges de la discòrdia són del 5 de maig del 2011 i s'hi veu com Cristina Cifuentes entra en un magatzem d'un supermercat situat davant de l'Assemblea de Madrid i un dels vigilants li fa obrir la bossa de mà d'on treu uns pots de crema que suposadament ha robat. 7 anys després, aquests vídeos es van difondre i van provocar una gran sacsejada política que va fer saltar Cifuentes de la presidència de la comunitat.
Les 8 i 10 minuts, atenció a aquesta dada, 4 de cada 5 dones que han mort assassinades per les seves parelles no havien denunciat maltractaments. Són xifres del Ministeri de l'Interior que inclouen tots els feminicidis des que va començar l'any. A l'estat espanyol n'hi ha hagut 55 i la policia sabia que a 13 de les víctimes les maltractaven.
De les altres 42, en la meitat dels casos l'entorn n'estava al cas però no va denunciar-ho. Davant d'aquest repunt d'assassinats masclistes, el ministre Fernando Grande Marlaska ha demanat tant a les víctimes com a l'entorn que davant de qualsevol indici vagin a la policia.
Pedir a las víctimas de violencia de género, a ellas, pero principalmente a sus entornos más cercanos, que denuncien. Como decía, 42 de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia. En 22 de los casos su entorno conocía la situación de maltrato.
Marlaska també s'ha compromès a millorar el protocol que té la policia davant els casos de violència masclista per reduir els feminicidis.
Precisament a Lleida hi ha hagut 2 casos de violència masclista en menys de 24 hores. La Guàrdia Urbana ha detingut 2 homes per, suposadament, agredir les seves parelles. Un d'ells, a més, s'havia saltat un ordre d'allunyament.
Es tracta d'un jove de 24 anys. L'han detingut aquesta matinada acusat de maltractament, trencament de condemna i resistència a l'autoritat. L'altre detingut té 38 anys. El van arrestar ahir al matí per pegar a la seva parella a casa seva i trencar-li diversos objectes. L'acusen de maltractament i danys.
3:15. Prop de la meitat dels trastorns de salut mental es desenvolupen abans dels 14 anys i 3 de cada 4 sorgeixen abans de la majoria d'edat. Són dades d'un estudi fet al Baix Empordà que també apunta que l'ansietat és el trastorn més comú entre els adolescents. Joel Penya.
L'estudi que ha fet l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària diu que hi ha molts casos que queden amagats, ja sigui per falta de comunicació entre pares i fills, provocada per la bretxa generacional, per vergonya dir-ho dins de l'entorn social, en una edat en què els amics tenen una gran importància, o directament pel desconeixement dels símptomes. Per això, l'autora de l'estudi, la infermera Laura Díaz, assegura a RAC1 que per prevenir aquests casos cal fer educació emocional.
En estas etapas donde la personalidad todavía se está consolidando, es el momento que tenemos de intervenir en explicar cómo podría ser el manejo adecuado emocional, explicar estratègies sobre la promoció de la salut mental.
Després de detectar els casos, però, també n'hi ha que queden sense tractar, entre d'altres per falta de seguiment o perquè la llista d'espera per un psicòleg és molt llarga.
Educació admet que ha de millorar l'atenció als estudiants en situació de vulnerabilitat. Reconeixen que és una de les raons dels mals resultats en l'informe PISA. Per solucionar-ho, el departament apunta que cal fer tutories personalitzades a aquests alumnes i també evitar la segregació escolar distribuint-los equitativament. Joel.
Els estudiants en situació de vulnerabilitat són prop d'una quarta part de l'alumnat català. El director general d'Innovació, Digitalització i Currículum del departament, Joan Cuevas, ha dit al món a RAC1 que la solució no passa per una major inversió, sinó per distribuir millors recursos.
A partir d'un nivell com és el nostre d'inversió, per més que inverteixis més, si no ho fas amb precisió i si no ho acompanyes bé i si no es focalitza bé, tampoc acaba tenint efecte. I estem en el punt en què és tan important posar més recursos per també focalitzar-los i fer bones polítiques. Dissenyar bones polítiques.
Per això, d'una banda, diu que s'ha d'eliminar la segregació i, de l'altra, copiar les fórmules que han seguit altres països que han tret més bones notes que Catalunya. Per exemple, fer tutories personalitzades als alumnes que tenen més dificultats en matemàtiques o personalitzar les lectures dels alumnes que tinguin menys comprensió lectora. Això, a part de mirar com recuperar els hàbits lectors en la societat.
Els sindicats, en canvi, no volen sentir parlar de petits canvis en el sistema i demanen fer-ne una revisió completa. També al món a RAC1, el secretari general del Sindicat de Professors de Catalunya, Xavier Massó, ha dit que sense canvis estructurals els resultats continuaran empitjorant.
Tant de bo els pèssims resultats que s'han obtingut en aquestes proves serveixin de revulsiu i es replantegi absolutament tot. Altrament, si seguim amb les mateixes receptes no ens en sortirem. Realment estem en un sistema educatiu que, en el cas concret de Catalunya, està col·lapsant.
Massó també ha assegurat que s'ha rebaixat l'exigència des d'un punt de vista curricular. Els mals resultats de l'informe PISA encara cuegen també en el terreny polític. Avui els comuns s'han sumat a la CUP i han demanat a la consellera Anna Simó que comparegui al Parlament. Consideren que el govern no fa prou per garantir una bona educació pels infants. A més, també han demanat la compareixença del secretari de Polítiques Educatives, Ignasi García, perquè creuen que la justificació dels resultats en què ho relacionaven amb la immigració és xenòfoba. Ho explica RAC1 el diputat dels comuns, Joan Carles Gallego.
Creiem que aquesta és una explicació falassenyada, diguéssim, una explicació més perillosa, perquè d'entrada intenta de responsabilitzar-se com a Departament d'Educació del que està passant i intenta situar la culpa, diguéssim, en una realitat demogràfica determinada. Considerem que no és certa. Segona, tal com s'explica, pot tenir un toc de xenòfob.
Gallego també reclama al govern que incrementi d'una vegada per totes el pressupost de destinat a educació. Un quart de nou, Europa es tornarà a reunir demà per fixar els límits de la intel·ligència artificial. Avui, tot i els avenços per regular l'ús dels xats intel·ligents, no hi ha hagut acord entre el Parlament, el Consell i la Comissió Europea. S'han trobat durant gairebé 24 hores per aprovar la primera llei a tot el món que regula eines com el ChatGPT.
De moment, no hi ha hagut consens. El principal punt de conflicte és l'ús de sistemes com el reconeixement facial. El Parlament vol limitar-los al màxim. També les dades biomètriques que permetin identificar emocions de persones, mentre que els 27 països lluiten per algunes excepcions, com per exemple que els reconeixements facials es permetin en casos d'alerta terrorista o desaparició de menors. On sí que hi ha un principi d'entesa és per regular l'ús de xats intel·ligents, però encara no se'n saben els detalls. La reunió es reprendrà demà a les 9 del matí.
Per cert que, en espera de saber què decideix Europa, atenció a això, Sports Illustrated està en el punt de mira per publicar articles creats amb intel·ligència artificial com si fossin de periodistes. Davant d'això, els treballadors de la icònica revista esportiva han posat el crit al cel i han declarat en un comunicat que no se'ls associï amb aquestes pràctiques. El govern d'Israel està disposat ara a estendre el conflicte també amb el Líban si les milícies de Hezbollah no aturen els atacs. Durant una visita a les tropes hebrees de la frontera, el primer ministre Benjamin Netanyahu diu que no s'arronsaran.
Si Hezbollah opta per iniciar una guerra total, farem que Beirut i el Líban semblin Gaza i Khan Yunis. Estem decidits a aconseguir la victòria i ho farem amb el vostre ajut.
Avui l'exèrcit israelià ha bombardejat territori libanès des del terra i aire com a resposta al llançament de projectils des del Líban, tot plegat mentre la comunitat internacional pressiona cada vegada més perquè Israel aturi l'ofensiva, avui que fa 2 mesos que va començar.
La situació a Gaza continua sent dramàtica i el govern israelià ha anunciat que només permetrà l'entrada d'una quantitat mínima de combustible, el necessari per evitar un col·lapse humanitari i un brot d'epidèmies. Només les últimes 24 hores haurien mort 350 persones a la franja, segons el govern palestí. L'últim balanç és de gairebé 17.000 palestins morts. La majoria, un 70%, són infants i dones.
El director dels Mossos i l'alcalde de Calella reuniran en els propers dies per afrontar el pic de violència que viu aquest municipi del Maresme. La població reclama reforços i canvis a llarg termini davant d'un grup d'11 lladres multireincidents que sumen 260 detencions. Sílvia Solanes.
L'alcalde Marc Buch va fer una crida per obtenir reforços després que des de l'estiu hagin detectat que unes mateixes persones acumulen les violències i els furts del municipi. Tot i que els detenen, de seguida surten i això apunta a augmentar la sensació d'inseguretat. Ho ha explicat al Món RAC1.
Veuen que s'ajuda i que hi ha un grup d'11 persones doncs, que no volen ni ajudes, simplement doncs, volen viure de la delinqüència i que alteren la convivència, perquè jo quan tinc gent sentada al despatx doncs, que em venen i se'm posen gairebé a plorar o se'm posen a plorar literalment explicant-me doncs, alcalde, és que em fa por sortir de casa a partir de les 8 del vespre perquè aquestes persones que viuen a la porta just de davant del meu replà, doncs, bueno, clar, m'intimiden, m'amenacen.
I pensen una mira de llarg termini per no parar el cop a Calella i que la delinqüència es traslladi a un altre municipi.
Els Mossos d'Esquadra han recuperat un manuscrit del segle XVII inspirat en una llegenda de Montserrat que es venia per internet. És un text teatral que va desaparèixer del monestir fa més de 200 anys. La troballa l'ha fet la Unitat de Patrimoni Històric de la Policia, Pol Prats.
Són els agents que vetllen per protegir i recuperar peces peces d'art robades o de les quals s'ha perdut la pista, i la majoria les localitzen per internet, ho ha explicat el cap de la unitat, José Luis Ulloa.
El que més treballem és el ciberpatrullatge. Totes les unitats ens hem de datar que les formes de treballar, les formes de vendre, les formes delictives del tràfic il·lícit d'obres d'art, doncs està també a les xarxes.
El manuscrit, que ja torna a ser a Montserrat, explica la història de Joan Garí, un frare del segle IX que, segons la llegenda, va estar relacionat amb la troballa de la Moreneta. Les últimes setmanes aquesta unitat també ha recuperat una creu gòtica del segle XVI, robada fa més de 40 anys a Sant Martí Sarroca, l'Alt Penedès.
I a Barcelona, la policia espanyola ha desmantellat 5 plantacions de marihuana en un club nocturn abandonat i han trobat més de 37.000 plantes.
Els agents també han escorcollat 6 locals de la demarcació de Barcelona i han intervingut 25 quilos de cabdells, 32.000 euros i 3 mòbils. L'operació s'ha fet en col·laboració amb la policia sèrbia. Hi ha 13 detinguts, 6 dels quals ja han entrat a la presó. Tots formaven part d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues internacional.
I encara en crònica de successos, s'han disparat els robatoris de cable a les vies de DIFA a Catalunya. Des de principis de l'any s'han enregistrat 135, això és pràcticament el doble que tot el 2022.
On s'han accentuat més és al voltant de Barcelona, que s'han multiplicat per 6. L'empresa ho vincula a les obres que s'han fet a la xarxa catalana, perquè la majoria de sustraccions tenen lloc en punts on s'està treballant, que són més accessibles. Tot plegat, diu, provoca danys a la infraestructura i, per tant, retards als trens.
El Banc d'Espanya confirma que el nombre d'oficines bancàries al conjunt de l'Estat s'ha continuat reduint al 2022, concretament un 7% menys.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
N'hi ha 1.367 menys de les que hi havia el 2021.
L'organisme admet en el seu últim informe que a gairebé la meitat dels municipis d'Espanya no hi ha cap oficina bancària ni tampoc cap caixer. El percentatge de les poblacions que no tenen cap de les dues coses és del 49%. Hi ha més de 4.000 pobles a tot l'estat en aquesta situació, on viuen 1.224.000 persones. El 94% dels pobles que no tenen ni oficina bancària ni caixer tenen menys de 500 habitants.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Un quart i mig de nou, l'oli està disparant aquest any el preu de les paneres de Nadal. Aquests dies els fabricants i distribuïdors treballen de valent perquè, passat el pont, arrenca el repartiment de lots als treballadors.
L'oli és un dels protagonistes de les paneres de Nadal. Fabricants i distribuïdors han optat en alguns casos per treure'l de les paneres més econòmiques per evitar que es dispari el preu del lot, o bé per no haver de treure en altres productes. D'altres han optat per convertir l'oli en una panera en si mateixa. Ho deien a RAC1 els responsables de Tastets i de Paneres Llobet, Jordi Estalella i Ignasi Llobet.
L'oli les havia ficat a les cistelles més cares, perquè l'oli havia fet aquesta pujada tan, tan bèstia. Tot i així, les empreses prefereixen, doncs, dir, gent que havia tingut oli cada any, doncs diuen, encara que pugi una mica més a la panera, que hi hagi oli, no?
S'ha transformat en un regal, eh? Moltes vegades regalar una ampolla, o sigui, posar una ampolleta d'oli dintre un lot de Nadal ha estat una pràctica habitual, però aquest any inclús s'han regalat ampolles d'oli. Ha passat de ser un mes a mes a ser un regal de debò.
La panera que més es ven ronda de mitjana els 60 euros.
I milers de persones han inaugurat avui el Manga Barcelona, que per segon any es fa a Fira Gran Via. Els aficionats s'han bolcat en el certamen i, de fet, ja no queden entrades pels propers dies. Demà al migdia, però, se'n podrien alliberar algunes en funció de com estigui de ple el recinte. En aquesta edició hi ha 270 expositors repartits en 85.000 metres quadrats, Bàrbara Padilla.
Alguns assistents han arribat al certamen disfressats dels seus personatges favorits, sobretot de Guardians de la Nit, One Piece, Naruto i Dragon Ball. Asseguren que aquest any hi ha menys cues perquè l'espai és més gran i s'ha distribuït millor.
Ja al final era impossible ser-hi. I ara la veritat és que ho trobem molt bé, perquè entres i tens molt d'espai, les cues estan molt ben organitzades.
S'ha fet molt gran, molt gran.
Molta gent, sí. Diverses edats, que abans era gent d'una certa edat, ara de totes les edats.
Des d'avui fins diumenge passaran pel saló convidats especials i es faran projeccions excursions, actuacions musicals i tallers com, per exemple, de cal·ligrafia japonesa. S'espera que visitin el recinte més de 160.000 persones. La directora del Saló, Meritxell Puig, valora positivament a RAC1 el primer dia de la fira.
Molt, molt bé, tothom molt il·lusionat. Increïble veure tota aquesta gent amb tanta il·lusió i amb tantes ganes.
De totes les activitats, destaca l'exposició dels 35 anys de l'estrena de la pel·lícula El meu veí Totoro.
I en música, Morat actua d'aquí una estona al Palau Sant Jordi. ¿Cómo te atreves a volver? La banda colombiana hi passa amb la gira mundial Si ayer fuera hoy i ho fa amb les entrades exaurides. I també avui, aquesta nit, Víctor Manuel celebra al Liceu els seus 75 anys. Fa mesos que el cantant recorre l'Estat i l'Amèrica Llatina amb la gira La vida a cançons, que repassa els seus grans èxits com Soy un corazón tendido al sol. I parlant del Liceu, el Gran Teatre acull demà un concert amb les bandes sonores de les pel·lícules de Juan Antonio Bayona. El compositor Fernando Velázquez serà l'encarregat de dirigir l'Orquestra Simfònica del Vallès, que interpretarà la música de L'Orfenat, Lo Impossible, Un monstre en ve a veure o Jurassic World, entre d'altres. I el cantant d'Ave Zulueta s'acomiada dels escenaris. Imagina una tierra que ha salido de un puerto. Imagina una... L'ex-concursant d'Operación Triunfo i col·laborador del món a RAC1 reconeix en una entrevista al programa que la decisió no ha estat fàcil, però que potser és un fins aviat.
Necessito una pausa per tornar a reconnectar amb aquella emoció, amb aquella passió que tenia quan vaig començar amb això, no? I pot trigar 5 anys, pot trigar 10 anys, o demà em puc empenedir, puc posar un tuit dient que no, que torno, que torno. I que ha estat tot un mal son.
Farà 3 concerts de comiat el 12 de gener a la seva ciutat natal, Sanlúcar de Barrameda, el 25 a Madrid i el 8 de febrer al bar musical New Fizz de Barcelona. 4 minuts i seran 9:15. Actualitzem el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit de nou.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
Com tenim les pluges?
Doncs van arribant febles per les comarques de Lleida i Tarragona, sobretot. N'hi ha més cap a l'Aragó i més allà que han d'anar arribant, i al llarg de la nit acaben afectant tot el país. Demà, primeres hores, encara afectaran les comarques de Girona, però ràpidament marxaran, i qui guanyarà protagonisme al llarg del dia, sobretot a partir del migdia, és el vent a les comarques de Tarragona, al sud de les de Lleida i Barcelona i al nord de l'Alt Empordà.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
3 minuts i seran 9:15. Ara us deixem amb el Girona juga a RAC1. Els del 9C tornem dilluns. Que vagi bé, bona nit.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona del diumenge 10 de desembre.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Artés, el 9 de desembre...
Viu el Sarau.
40 anys de Sarau Artesenc. Concurs de colles sardanistes. Doble audició de sardanes. Concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal del Llobregat, La Principal de la Bisbal, Meravella i Salvatana.
El 9 de desembre, fes Sarau a Artés.
Més info a sarauartesenc.cat.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora general. Som com ets.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC més 1, podcast.
Saps què passa, Juan, que hem d'acabar dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Fan?
Un poca de sese.
No
sí, de los tríos, un poca.
Ah, un poca de sese.
Que l'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un poca.
Sí, un poca de sese.
La revolució sexual,
es diu. Esto,
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Hola, sóc Mercè Morros, tinc 62 anys. Aquesta poesia la vaig escriure...